Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç.
Per on vols començar?
Doncs comencem per això, perquè déu-n'hi-do la gent que hi havia, una setantena de persones. De fet, també s'havia convidat a joves dels instituts de Sitges, dels centres d'educació secundària, doncs, que també han assistit en aquest fòrum. I hem vist també doncs, cares de gent que... doncs, que veient, repassant la llista, doncs també veiem que havien presentat algunes d'aquestes propostes. Val a dir que les propostes escollides, per desfer equívocs, no són les més votades al web, sinó que va haver un jurat del qual hi van formar part doncs, els membres de l'empresa que organitza el fòrum, perquè Això està organitzat per una empresa en col·laboració amb l'Ajuntament, i alguns també responsables de l'Ajuntament, tècnics i polítics, que van decidir d'aquestes, entenem que també tenint en compte les votacions, però algun altre factor, les tres experiències triades. El fet de que haguem tuitejat durant aquest matí primera, segona i tercera no vol dir que hagin quedat en aquesta posició, simplement que són les tres triades per ser votades. De fet, a hores d'ara, o d'aquí una estoneta, tindrà lloc la...
Entre les 12 i 3 quarts d'una posa el programa, cafè i votació de la millor de les tres idees de Haiku Emprenedor. O sigui que de les tres idees que us hem comentat, els presents hauran d'escollir la que creuen que és millor.
Correcte, i serà aquesta la que, en principi, el govern es compromet a adoptar com a doncs, un element més per portar a terme durant aquesta legislatura. Val a dir que tanmateix el que sí que s'ha redundat força és en què? Primera, que les que no han estat escollides però que sí que han estat ben valorades, igualment seran tingudes en compte d'alguna manera, doncs perquè també puguin tirar endavant les que es valorin doncs, com més factibles. És a dir, no haver estat entre les escollides no vol dir
que
les idees vagin a parar cap sac. Això per una banda. I per una altra, que la idea que s'ha presentat, tal i com s'ha presentat i tal com l'escoltaran, també la intenció és modelar-la durant el desenvolupament d'aquest fòrum entre avui i demà, per tant doncs, de donar-li forma, però de donar-li una forma ja una miqueta més diferent de com s'ha presentat, i fins i tot doncs, vincular idees tal i com s'ha expressat. Però com dèiem, comencem pel principi. Presentava al matí, a quarts de 10 d'aquest matí, aquest fòrum, el regidor Ferran Ignasi Llombart, que doncs, parlava, feia primer la broma d'avui, és 12 del 12, oi? Però que en qualsevol cas doncs, es congratulava pel bon nivell de les idees presentades.
Tenim un dia una mica sobrenatural, m'han parlat del 12 del 12 del 2012, no? Sobrenatural és que tenemos un montón de ideas y de emprendedores que han presentado sus ideas en Sitges, y por lo tanto sobrenatural es el talento que ha demostrado este acontecimiento que presentamos hoy, y que en recientes fechas pues dudábamos del nivel de participación, aunque veíamos que había bastante entusiasmo, pero los hechos han contrastado lo que se preveía, que es un gran éxito no solo en la reunión que tenemos hoy aquí todos en familia, sino también en la asistencia por parte de las personas que han participado activamente en este proceso, que sois principalmente los emprendedores y luego la institución, que es la que ha estado detrás junto con las entidades para conseguir que lo que hoy es un hecho se pueda convertir en una gran idea para Sitges, y que todas las ideas que hay detrás, que son muchísimas, 78 ideas muy bien desarrolladas que se han presentado, pues sirvan para lanzar y fomentar la ocupación, que en definitiva es el pilar del objetivo que el equipo de gobierno, desde la alcaldía y desde todo el área que yo presido, pues nos lleve a concluir con un éxito no solo de participación, sino de consolidación de proyectos de todos los emprendedores que estáis, o incluso los que no habéis podido asistir hoy aquí. La presentación del fórum y el porqué de este fórum nos vino motivada por una situación vinculada a lo que todos estamos viendo, que es una crisis en todo el sector, y sobre todo una desmotivación de todos los emprendedores que, debido a la crisis, pues tampoco se atrevían a llevar adelante sus ideas. La participación ciudadana, que en definitiva es clave del éxito en los tiempos de dificultad, y el trabajo en equipo, que es el éxito que nos lleva a concluir con ideas, porque en ellas colaboran todos y participan todos, nos ha hecho que desde noviembre pues comenzásemos a recopilar una serie de ideas que, como decía antes, se han consolidado en diferentes ámbitos, que precisamente los categorizábamos el otro día y esta semana, cuando teníamos una de las primeras reuniones de selección de los proyectos, también lo hablábamos. Y, en definitiva, apostando por consolidar que la mayoría de estas ideas se puedan realizar desde el área de nivel DEU. Como conocéis, aquí en Sitges, el área de ocupación, pues tenemos una fuerza tremenda desde el punto de vista técnico para conseguir que todo aquello que os venga a la mente pueda ser reconducido y pueda consolidarse en una idea real que podáis, sobre todo, liderar vosotros mismos como emprendedores, pero con el acompañamiento por parte de las instituciones públicas, de parte del Gobierno central, de la Generalitat, si es necesario, o muy directamente desde la Diputación, desde la Mancomunidad y desde el propio Ayuntamiento de Sitges, o incluso de entidades que hemos creado recientemente, como es el No de Garraf, aquí en la comarca, el Consell Comarcal. Y, finalmente, pues hacer una mención. Afortunadamente, Sitges, en comparación con el resto del Estado y del país, es una población que todavía puede resplandecer. Incluso podemos decir que las cifras de la TUR, del paro que tenemos en Sitges, pues todavía rozan en torno al 10%, 10-11%. La última que tenemos es del 10,99%. Por lo tanto, somos agraciados en frente al resto de las poblaciones. Y esto nos implica mucho más a que, si tenemos ideas emprendedoras, pues nos lo tomemos muy en serio, porque podemos ser tal vez ejemplo para otros municipios a seguir, y sobre todo también a nivel comarcal, donde la tasa de la TUR también roza el 18%. Por tanto, creo que cualquier idea que hemos recogido ha sido muy bien recogida y muy bien tratada, porque nos las hemos estudiado una por una. De hecho, cuando luego tengamos la oportunidad de charlar aquí o fuera, veréis que nos hemos estudiado hasta la última línea de vuestras propuestas, y que incluso estas propuestas pues nos llevan a desarrollar alguna idea más que desde la institución puede enriquecer aquella semilla que vosotros habéis plantado, y que, en definitiva, lo que queremos intentar es que ninguna idea se quede en una carpeta. O sea, que cuando hagamos la selección de la idea definitiva, que todos consideremos que es la participativa o la de éxito, que todas las demás se recojan, se consoliden, o incluso hagamos unión temporal de ideas y podamos llevar adelante estos proyectos y, en algún momento dado, poder anunciar no solo a este pequeño foro que hemos recogido hoy, sino también a los medios de comunicación, para decirles que aquello que fue una semilla del fórum se ha convertido en una realidad, y que las empresas hoy día pues pueden demostrarse que están funcionando, como lo ha sido el centro de empresas creativas que hemos instalado aquí, en este centro de diseño que en su día creó la empresa Audi y Volkswagen. Es un centro de empresas creativas que todos conocéis, que está aquí en el ala sur del edificio, y que, en definitiva, lo que ha conseguido es que todas las empresas que se instalaron pues hayan crecido, hayan contratado a más gente, hayan abierto nuevos proyectos y se hayan externalizado, incluso exteriorizado, en colaboración con otras instituciones del Estado o fuera del Estado, incluso con empresas multinacionales. Por tanto, creo que tenemos una gran energía a escasos metros de esta sala, que seguramente nos sirve como referente. Y doy paso al señor Batlle, que nos hablará concretamente de cómo conseguimos el éxito en esta participación.
Demà saludarem el regidor Ferran Ignasi Llompart, que ens farà balanç d'aquesta jornada d'avui, precisament de l'inici del Fòrum Haiku Emprenedor.
I a continuació, Miquel Forns, el Batlle de Sitges, doncs congratulant-se també del fet de poder participar en una bona notícia, el fet que tanta gent participi, doni idees, i que aquestes idees doncs també serveixin per això, per fomentar l'ocupació. Escoltem Miquel Forns.
La veritat és que avui és un dia d'aquells que genera bones notícies. No sé si això del 12 jo ho deixaria de banda, però sí que realment que en els temps que corren i en les dificultats que tenim, no només les administracions, sinó l'empresa, les famílies, en definitiva els ciutadans i les ciutadanes per tirar endavant cada dia, doncs trobar-nos en el marc d'aquest fòrum, en el marc d'aquest centre de disseny, que com ha dit el regidor, doncs per l'Ajuntament de Sitges i en definitiva pel nostre municipi, és un lloc doncs, on la creativitat, la innovació i té un espai de creixement, de cooperació a través del Centre d'Empreses Creatives i de futurs projectes que també el govern de Sitges està pensant per aquest espai, doncs realment és una bona notícia. I és una bona notícia sobretot perquè avui ens trobem doncs, un grup de persones que amb moltíssimes ganes, amb moltíssima il·lusió, han pensat en idees que puguin ajudar a emprendre a Sitges, a la nostra vila i també en el fons i de retruc en el conjunt del país. Per tant, això és bo, és molt bo d'entrada i quan doncs, jo mateix doncs, pregunto, m'informo, intento assabentar-me de com han anat les coses en el marc d'aquestes setmanes prèvies a aquest fòrum Haiku Emprenedor, em diuen doncs, que més d'un centenar de propostes s'han fet arribar i que concretament 78 idees són les que avui estan sobre la taula i que el jurat doncs, ha treballat concretament. Això és molt satisfactori. Jo d'entrada el que voldria, com a batlle, com a alcalde, és felicitar-vos per la vostra participació, felicitar-vos per aquesta iniciativa. En temps difícils és molt necessari, molt important, que no ens aturem, que continuem pensant, que continuem aportant propostes, idees en el camp de l'emprenedoria i que l'únic que hem de fer les administracions, dintre de les limitacions que hi ha avui en dia, evidentment, és acompanyar-les, donar-hi suport. Bàsicament, tres àmbits podrien resumir el grup, diguem, o majoritari de les idees que han sorgit. Un àmbit tecnològic, un àmbit de com els dispositius tecnològics, les noves tecnologies ens poden ajudar, sobretot, a generar activitat econòmica relacionada, en el nostre cas, en el cas concret de Sitges, en tot l'àmbit econòmic que tractem, bàsicament, evidentment, lligat al turisme. Això és important i necessari perquè realment és una eina, és un instrument que podem oferir a propis i forasters, és a dir, a ciutadans i a visitants, i que per tant són eines que tenim al nostre abast i que poden facilitar-nos molt bé la nostra tasca. Un segon àmbit, evidentment, és l'àmbit dels esdeveniments. Sitges, en aquest cas, en particular, com sabeu, viu del retorn social, del retorn econòmic que generen els esdeveniments a la nostra vila i que per tant van lligats pròpiament a l'activitat econòmica. I un tercer àmbit, que no podem per tampoc deixar de banda, és tot l'àmbit lligat al medi ambient i a l'ecologia, que evidentment al dia d'avui, a la nostra societat del segle XXI, tecnologia i medi ambient han d'anar absolutament lligats. Per tant, em sembla que les aportacions ja d'entrada, sense conèixer-les en detall, doncs són molt bones pel nostre poble, són molt bones per l'emprenedoria, per tant, insisteixo, m'agradaria doncs, deixar ben clar la nostra felicitació per aquest fet. Agrair a totes les persones que han fet possible i que estan fent possible aquest fòrum, des de la Regidoria de Turisme, Empresa i Ocupació, a tot el seu personal, concretament al personal de nivell 10, a les regidories que també estan col·laborant, especialment també la de Relacions Institucionals, Participació i Joventut, també als gremis professionals que heu col·laborat, a l'empresa que també està dirigint aquestes jornades i a tots els que hi heu participat. I agafant les paraules que deia el regidor, desitjant que això sigui la llavor de moltíssims bons projectes pel nostre Sitges, pel nostre país. Moltíssimes gràcies a tots.
Regidor i alcalde, en la presentació del Fòrum Haiku Emprenedor aquest matí a 9:45. I com us dèiem, el fòrum ha deixat de 78 idees aproximadament que ha tuitejat en Joan en el nostre perfil de Twitter. De 78 idees, al final se n'han escollit 3 i d'aquestes 3 s'ha de sortir la idea guanyadora. Aquestes 3 idees, Joan, que una és un wifi gratuït per tot Sitges.
Correcte, Sitges Network. Un altre, el projecte Agroecològics del Garraf. I el tercer, la celebració del Sitges International Triathlon. Totes tres propostes han estat exposades, presentades per als seus impulsors. La primera, com dèiem, Sitges Network ha estat presentada. Hi ha hagut també després, abans una presentació prèvia del regidor de Participació Ciutadana, Josep Moliner, que també doncs, s'ha congratulat d'aquest bon nivell de participació i aquest interès en aquest haiku emprenedor. Però escoltarem d'entrada, com dèiem, les paraules de Giuseppe Funero. Ell és italià, però fa des del 2009 que viu a Sitges, segons ha explicat, i proposa un wifi gratuït pels visitants, ha dit a tots Sitges, entenem que doncs, els carrers del centre de Sitges, un servei wifi gratuït que doncs, per connectar-se demani tot de dades a les persones que s'hi vulguin connectar i que aquestes dades serveixin a l'Ajuntament o als gestors d'aquest sistema de wifi per crear uns perfils que permetin rebre informació d'interès personalitzat en aquestes persones doncs, en la seva estança a Sitges. Informació de caire turístic, però òbviament també informació de caràcter comercial. Escoltem la presentació d'aquest projecte de Sitges Network a càrrec de Giuseppe Funero.
¿Qué es? Es una red urbana, ¿no? De Wi-Fi, de acceso gratuito para la conectividad a Internet a través de smartphones, de tablets, de la que pueden ser cualquier aparato electrónico con conectividad Wi-Fi. La palabra gratuito, evidentemente, es clave porque en el llegar a Sitges, el turista o el usuario, el visitante, podrá tener acceso a una red que le dará conectividad gratuita, no solo gratuita, más 10 veces más rápida de lo que es una normal red 3G o de una normal red casalinga. El contexto, como vemos en el gráfico, la primera parte, la parte de izquierda, desde en el 2015, la conectividad a través de Wi-Fi, como se dice en inglés, será el 46% del total. De un total, pero, que será ya multiplicado por casi 5, como podéis ver. Está medido en exabytes, o sea, una cantidad enorme de datos. ¿Qué significa esto? Significa que la importancia del acceso a la red, o sea, redes sociales, todo lo que es interactividad, multimedia, será predominante el acceso a través de la red Wi-Fi. A la parte derecha vemos el crecimiento de los que se llaman hotspots a nivel global entre el 2011 y el 2015. Otra vez, vamos desde 1,3 millones hasta 5,8 millones, o sea, 5 veces más en menos de 5 años. ¿Vale? Pues este es el contexto global. La idea sería, o sea, como he dicho, una red wifi de cobertura de todo el casco urbano. Imaginámonos desde el puerto de Agua Dulce hasta Terramar y por dentro la zona más central o la que más normal que en la cual el turista se puede encontrar, las zonas de los hoteles, de Parellades, etcétera. Al llegar, el turista recibirá en su smartphone una indicación, o sea, la presencia de la red Wi-Fi de Sitges Network. Para acceder a esta red de forma gratuita, tendrá que registrarse. El proceso de registro es muy importante porque a través de este proceso el usuario tendrá acceso a la red. En el proceso de registro se pedirán datos personales, evidentemente John Lennon, para decir un nombre, número de teléfono, email de contacto en seguito una serie de preguntas sobre cuáles son las razones para que ha elegido Sitges, qué está buscando, por ejemplo, el ocio de un tipo o de otro, por qué le gusta la playa, qué tipo de restaurantes le gustan, cuáles son las actividades culturales que le pueden interesar, si le interesan algunas cosas en particular, como puede ser, no sé, sitios de interés arquitectónico, etcétera. En este momento, al entrar todos estos datos, el turista recibirá una clave de acceso y desde entonces será dentro de la red, será reconocido como un usuario de la red durante toda su estancia, ¿vale? Pues la red busca al usuario, o sea, es proactiva, El usuario, el turista, en este caso, se registra ofreciendo datos muy importantes para que durante su estancia la red possa luego ofrecer informaciones que son a medida, o sea, ad hoc. El turista se está creando una experiencia suya que la red le proporcionará durante su estancia.
Era la presentació d'una de les tres idees. La primera, la que comentàvem, aquest Sitges Network, aquesta possibilitat d'una xarxa wifi gratuïta per als turistes i poder accedir a través d'aquesta xarxa wifi gratuïta a propostes comercials, propostes de turisme, etc.
Diguem que la mateixa xarxa proporciona
aquestes dades, per dir-ho així.
Exacte, de manera transparent aquesta informació als turistes. Sitges Network era la primera, la segona, el projecte agroecològic del Garraf. L'ha presentat Albert Hernández. Es basa en fomentar el turisme ecològic i, per tant, doncs, per una banda, el fet de poder fer rutes, de fer passejades lligats amb l'ecologia i el territori, i per altra banda també de fomentar el consum de productes de caire ecològic també en els establiments de Sitges. Per tant, doncs, al voltant de la cultura de l'agroecologia, doncs, de poder articular un projecte d'acollida dels turistes i també d'atracció. Com dèiem, Albert Hernández presentava aquest projecte Agroecològics del Garraf.
Nosaltres el que volíem presentar amb aquest projecte és fer una mena de turisme ecològic en el Garraf i sobretot en el món de la ciutat de Sitges. La idea està basada en els principis respecte del territori, la cultura pròpia i la responsabilitat amb les generacions futures que són el jovent d'avui en dia. Llavors, quines són les dades que hem tret per poder obtenir tot aquest estudi? És que durant els últims 10 anys s'ha produït una davallada, una disminució sensible de tota la superfície agrària que s'ha utilitzat a les tres comarques. Aquí hem posat un exemple del Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Ha disminuït molt. En aquestes dades estan ficades tota l'agricultura, tant convencional com ecològica. En el nivell de Catalunya veiem que també ha baixat molt tot el que és les hectàrees treballades. I en el següent gràfic veiem que no només ha baixat el nombre d'hectàrees, sinó el nombre de productors d'aquestes explotacions. És a dir, tots els productors i petits empresaris que estan dedicats a l'agricultura, ja sigui ecològica o convencional, ha disminuït molt. Llavors nosaltres ho veiem com una mena de futur projecte per poder enrolar-nos en aquest món. Veiem que la majoria de les províncies catalanes els nombres de productors ha crescut, menys a Barcelona. Aquesta província ha disminuït. El que ha fet és que hagin d'importar el que és el sector ecològic. Ara estem parlant del sector ecològic, el que hagin d'importar molts productes. Llavors nosaltres el que hem cregut és que aquesta economia agroecològica dintre del sector del Garraf podíem instal·lar-nos fent tant productors, elaboradors, distribuïdors i vincular-nos tot en el món de Sitges. Aquesta també hem tingut en compte lògicament les dades de l'atur, que comença com a data massa regidor no són es va ser molt bones. Aquestes són del 2011, però en aquest darrer any també hem vist que ha davallat bastant. Llavors nosaltres el que hem vist també és que en el sector agrari no s'ha fet el canvi generacional. És a dir, la població agrícola està bastant envellida. Tothom tenim al cap la idea del pagès com una persona gran. No veiem persones joves, encara que dintre d'aquest municipi podem trobar excepcions, que són les més importants, i que la majoria de les persones són majors de 55 anys i la majoria estan jubilats. Llavors això ens indica que és una oportunitat molt bona perquè el jovent es pugui dedicar en aquest món d'aquesta agricultura ecològica, que és un dels pocs mercats que, segons tots els estudis, està en augment. O sigui, és dels pocs mercats que té futur. Quines conclusions hem tret? Pues que tenim el que hem dit, un potencial d'activitat econòmica, generador de riquesa, d'ocupació responsable i sostenible, perquè en aquest món de l'agroecologia ecològica el que està molt impulsat dintre nostra és la idea, no? Sobretot la mentalitat de que ens hem d'ajudar sobretot en l'espai i l'ambient natural que està al costat nostre, en el nostre menjar, en la nostra salut, en els nostres fills. Hem de tenir en compte totes aquestes coses. En aquest projecte la idea que tenim és augmentar el turisme a la població, venent la idea de que aquí a Sitges és una zona ecològica, que consumim productes de proximitat, que els productors són de la zona, que són els locals, i que sobretot els estrangers que tenen molt més ficada aquesta mentalitat en ells es poden beneficiar i venen aquí amb una cultura més arraigada i poden veure que aquí també estem diguéssim, adaptant-nos a aquesta nova situació. El problema que tenim una mica és que depèn a gran mesura de la voluntat de l'administració pública, sobretot aquest context, perquè de les idees que volem implementar a la localitat necessitem, un problema, sobretot tenim un problema de terreny, de sol, que aquí no tenim molt de terreny ficat, dedicat a l'agricultura. També agraïm sobretot a la Garrofa Formació, que ens ha ficat en aquest projecte agroecològic a través del Consell Comarcal del Garraf, l'Episodi de Barcelona, el Nou Garraf i el Nivell 10, que ens han aportat molt, i també el projecte de Can Puig de Sant Pere de Ribes, que hem fet unes quantes classes teòriques. I finalment, dedicar qui som els que hem dedicat a aquest projecte d'agroecològic Garraf. Som un grup d'interessats per aquest món de l'agricultura ecològica, estem fent un curset i ens estem dedicant a això. Sitges està aquí a costat de Sitges, o sigui que no estem tan lluny, tenim la possibilitat de tirar-ho cap endavant, i tot aquest any estem pensats a dedicar-nos a la producció, ja sigui producció tipus pallès, producció directa dels aliments, en elaboració dels aliments o amb més coses d'aquestes. La idea seria poder ficar-ho tot en el món de Sitges, és a dir, que dedicar-li a la gastronomia, al paisatge, l'arquitectura, l'entorn natural de Sitges, fer venir aquí els turistes i poder-los donar rutes guiades a través del grup que és tot el massís del Garraf, a través del poble, diguéssim, amb els restaurants, els hotels, que es puguin dedicar una miqueta a una part dels seus menús, per exemple, o una cata diària de productes ecològics de la zona, a productes locals, per poder, diguéssim, tenir molt més impacte tant visual com d'altres maneres. La idea seria tenir nous productors agroecològics, això estaria molt dedicat a la joventut, que és la joventut avui en dia no està molt per la labor de la terra, està més aviat pel tema dels smartphones i totes aquestes tecnologies, però que és una cosa que és compatible l'una amb l'altra.
El segon projecte d'aquest Haiku Emprenedor, el dedicat a l'agricultura ecològica del Garraf i, sobretot, aquesta vehiculació a través del món del turisme. I queda la tercera, que ve d'un col·lectiu, diguem-ne, en projecció de fa d'anys, que és la gent del triatló del Club Natació Sitges.
Correcte. La organització d'un Sitges International Triathlon, és a dir, un torneig, una competició de triatló de nivell internacional i, per tant, doncs, que aculli un turisme selecte, un turisme esportiu durant un cap de setmana sencer, perquè, òbviament, no seria només la realització de la competició, de fet, la gent del triatló doncs organitza ja un triatló sprint aquí, sinó que ja seria plantejat com a un cap de setmana dedicat amb una fira, amb tot d'activitats també pels acompanyants, com una mena de acostar a la gent que hi practica el triatló, però també doncs als acompanyants que puguin gaudir d'un cap de setmana. Fins i tot plantejaven, em sembla que deien, el primer cap de setmana de maig, buscant doncs una data que la temperatura fos benigna, però que
primavera, estiu, vaja,
però que no fos de temporada alta, per també, i que no caigués, per exemple, en dates com les del Festival de Cinema, i una miqueta han estudiat fins i tot això. De fet, de les tres propostes és la única també que hem vist amb un projecte econòmic al darrere, que també l'han presentat, amb els beneficis que la gent del triatló veuen per Sitges, pel sector comercial especialment, i per de la restauració, que pot comportar l'atracció que pugui generar una celebració d'una competició del nivell internacional doncs, al voltant del món de la triatló. De fet, la triatló ha tingut un creixement molt important també durant els últims anys a nivell esportiu, no només a Sitges, sinó arreu. Escoltem, doncs, com presentava aquest tercer dels projectes del Haiku Emprenedor, Tirso Salvador.
Nosaltres avui volem presentar aquí el projecte del Sitges International Triathlon. Quina és la idea que tenim nosaltres? La idea que tenim és promoure i potenciar el turisme de la vila de Sitges a través d'un gran event esportiu com és el triatló, el qual, a part de l'espectacularitat que té pròpiament a l'esport en si, volem aprofitar el gran boom que està tenint aquest esport a nivell nacional i internacional. Per tant, voldríem unir la marca de Sitges a triatló, de forma que aconseguíssim el que anomenem un turisme esportiu, un turisme de qualitat un turisme segmentat i diferent del turisme tradicional. Amb l'objectiu final d'aconseguir d'aquest event fer un referent a nivell internacional dintre del món del triatló. La majoria ja ho coneixeu, però per qui no ho conegui, què és el triatló? El triatló és un esport combinat en el qual n'hi ha tres disciplines. Una primera disciplina que consisteix en natació amb aigües obertes, la qual és molt, molt espectacular i molt visual, seguit a continuació d'una prova de ciclisme en carretera que es desenvoluparia a les carreteres de la comarca, i finalment una prova de running, d'atletisme, que es desenvoluparia als carrers de la vila. Tot això es pot desenvolupar en dos formats, de curta distància o llarga distància. Els formats de curta distància, que serien formats des de super sprint fins a proves olímpiques, està molt bé per desenvolupar pròpiament la popularització de l'esport, però després tenim el que és la llarga distància, el que s'anomena col·loquialment o es coneix per distàncies mitges Ironmans o Ironman concretament, en la qual nosaltres ens centraríem en aquestes. Concretament, en una mitja distància que consistiria en 1,9 quilòmetres nedant en aigües obertes, continuat de 90 quilòmetres en bicicleta de carretera i per finalitzar amb una mitja marató de 21 quilòmetres a desenvolupar dintre de la vila. Per què ens decantem per aquest format? Perquè pensem que és el format que millor uneix els nostres objectius, que és aconseguir lligar-lo a la promoció turística de la vila. De forma que aconseguíssim que els participants, els seus acompanyants i el públic en general que volgués venir a la prova, a veure la prova, pernoctés a la vila una o dues nits com a mínim. Això ho aconseguiríem a través d'events com el que s'anomenen pasta party el dia abans, o l'entrega de trofeus el dia després de la prova, amb la qual cosa es garantim aquests tres dies d'assistència al públic i als participants. Quan ho volem fer això? Això ho volem fer el primer cap de setmana de maig. Per què en aquesta època? Perquè així aconseguim un altre dels objectius que tenim. A part de que atreure un turisme nou, com hem dit abans, aconseguim fer-ho en una època fora de temporada alta, o sigui, concretament en una temporada baixa, on actualment detectem que al principi, el primer cap de setmana de maig, tenia una ocupació entre un 58 i un 65% d'ocupació. El nostre objectiu seria, amb aquesta prova, situar-lo aquest cap de setmana a nivells de màxima ocupació o nivells de temporada alta. A més, també és una època en la qual hi ha una menor circulació de carreteres que no passen temporada alta, amb la qual es facilitaria el que és el desenvolupament de la prova de ciclisme, que, com hem dit, intentaria que fos dintre de les carreteres de la comarca. I el tercer motiu que ens impulsa a que fos en aquesta data és pel fet que aprofitaríem el que és el triatló sprint que ja es realitza actualment a Sitges, i el qual ens enllaça amb qui organitzaria aquesta prova. Aquesta prova seria organitzada, canalitzada a través del Club Natació de Sitges, el qual és una entitat ja molt arrelada i històrica aquí a la vila, i a més pionera en tot el que és el tema del triatló, en la secció de triatló, i concretament encatxalada pels seus director tècnic, com és el Nicolás Sáenz i el Xavi Cenzano, que tots dos formen part d'aquest projecte. A més, aprofitaríem la base que ja tenim d'organització en aquests darrers 6-7 anys d'organització del triatló sprint com a base per al desenvolupament d'aquest nou format de triatló. Òbviament, tot això dintre del marc de la Federació Catalana de Triatló, que ja té concedides aquestes dates per desenvolupament d'aquesta prova. Per això, la importància que escollim aquest cap de setmana en concret. Com ho faríem això? Faríem a través d'una promoció en diferents canals, bàsicament una plataforma web 2.0, molt desenvolupada en xarxes socials. Tot l'equip que formem part d'aquest projecte, tots som triatletes i, per tant, coneixem des de dintre i com a participants com funciona, i està clar que la millor forma de promocionar-ho és a través de les xarxes socials i a través d'una plataforma web. Això sense oblidar, evidentment, altres mitjans que ens podrien ser de molta ajuda, com fos l'Agència de Turisme de Sitges, a les quals podríem crear paquets turístics per poder atreure no només al participant, sinó al seu acompanyant i al públic en general que vulgui venir a veure la prova. També l'utilització d'esponsors, d'empreses privades que els pugui interessar, no només del sector de l'esport, sinó també d'altres sectors que els pugui interessar tot el que és el públic objectiu al qual ens dirigim, que després comentarem, que és un públic molt, molt específic i força interessant per a moltes empreses. I, finalment, a través de les federacions internacionals de triatló. Amb els contactes que ja tenim a la Federació Catalana, doncs promocionaríem en aquelles federacions i en aquells països que ens pogués interessar captar un turisme en concret d'un país en concret, o països. Sabent ja com ho faríem qui ho faria, tenim una segona part, que és l'impacte econòmic que preveiem en aquest triatló. Per això ens hem basat en un triatló que ja està funcionant, que ja té uns anys d'experiència, que és el triatló de Calella, del qual n'hi ha un estudi que es va realitzar a través de l'Escola Universitària del Maresme, i no es veu gaire bé, però bueno, he indicat les dades més importants, i bàsicament és que va tenir aquest triatló l'any 2011, va tenir un impacte de més de 4 milions d'euros, del qual està dividit en bàsicament restauració, allotjament, 35%, 22%, i també en altres comerços de la zona. Quin és el perfil del participant que n'hi havia en aquest triatló i què és el que seria extrapolable al nostre triatló? Pues la procedència és bàsicament internacional, perfil entre 30 i 40 anys. El 50% d'aquests participants era la primera vegada que visitava la població, amb la qual cosa aquí ens enllaça amb el que dèiem abans del turisme nou. A més, aquest turisme ve acompanyat del seu entorn, amb el qual també és un turisme familiar, que és un altre aspecte que ens interessa molt, i finalment amb un bon poder adquisitiu, ja que és gent que fa despesa en nutrició, en béns culturals, etc. Aquests participants van fer despesa la majoria amb percentatges elevats en restauració, en comerços, que això és una altra part important que ens resulta força interessant, és que no només potenciar el que és hosteleria, restauració, sinó el que és també el comerç de la vila. En aquest estudi es va denotar que n'hi havia una gran acceptació per part dels participants, concretament un 87% va quedar molt content de la prova, i amb una puntuació força elevada, i un 95% va recomanar el destí, amb la qual cosa aquí es generaria una altra part important que volem treballar, que és el que anomenaríem el turisme induït per a aquests participants. Bé, ells mateixos per repetir com a turisme vacacional, o bé a través del que poguessin generar en els seus coneguts i en el seu entorn.
I, sí. Hauríem d'anar acabant, no?
Sí, sí.
Acaba tot de forma còmoda, però...
Molt bé. La previsió que nosaltres tindríem pel nostre triatló, amb una participació basada entre 1.000 i 1.500 persones, que això generaria un total entre 5.000 i 7.000 persones d'afluència, es podria generar, per una banda, dintre del pressupost directe, uns volums entre 400 i 500.000 euros, i d'altra banda, en ingressos en restauració, hosteleria i comerços en general, un impacte entre 600 i 700.000 euros, amb el qual faríem un impacte global entre 900 i 1.200.000 euros. Tot això, sense oblidar altres aspectes que generarien, que hem comentat abans del turisme induït i d'una fira que generaríem abans del dia de la prova. I ja per acabar, com ens diuen els nostres entrenadors quan estem dia a dia patint amb l'esport i amb els entrenos i el que trobem els dies de la prova, el patiment és efímer, però la glòria és eterna. La nostra idea és que això sigui la base d'inspiració del nostre projecte i que aconseguim fer-lo realitat amb l'ajuda de tothom. Moltes gràcies.
Era la presentació de la tercera i de la darrera de les propostes del Fòrum Haiku Emprenedor. Entre les 12 i dos quarts d'una, els participants del Haiku Emprenedor hauran d'escollir entre les tres propostes que acaben d'escoltar. La proposta del wifi gratuït, amb aquesta finalitat també d'una explotació comercial i turística de Sitges. Aquesta proposta de l'agricultura ecològica a la zona del Garraf, també destinada al món del turisme. I la tercera, la d'aquest Sitges International Triathlon que acabem d'escoltar.
Per tant, un denominador comú, el turisme en les tres.
Està clar. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Demà hi tornarem, el dia en què hem comentat... Bé, la proposta de la Comissió de Toponímia, d'acord amb l'encàrrec de l'Ajuntament, de canviar el nom de carrer Espanya per carrer de la Bassa Rodona i de plaça d'Espanya per plaça del Pou Vidre. Demà hi tornem a les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.